Cada any arriba el moment de passar comptes amb Hisenda. Avui comença oficialment la campanya de la renda, un any que, podem dir, arriba amb més novetats tècniques que no pas de contingut. Per resoldre els dubtes un any més, obrim consultori amb el nostre expert, en Jordi Altalló. Hola, Jordi, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, què tal?
I la tecnologia, no?, aplicada al segle XXI, diríem, al món de la renda.
Sí, aquest any, la gran novetat important és la nova aplicació de mòbils, que és una app, i des d'aquesta app pots demanar les dades fiscals i pots presentar la declaració. El que no pots fer és modificar-la.
Va bé? No la pots modificar, eh?
No pots modificar la declaració. La pots enviar-la o pots demanar les dades fiscals, però no pots modificar la declaració.
Llavors, per tant, si t'equivoques i l'envies, què passa?
Doncs que t'has equivocat, la responsabilitat és teva.
Ostres. Pues no, recomanació, no ho facis.
Saps què passa? Que a mi em fa l'efecte que això és una mica frivolitat, de ganes de que la gent, sense comprovar absolutament res, enviï la declaració i si està bé, i si no, també.
Per tant, recomanaries que no ho fessin per l'aplicació?
Jo no ho faria servir.
Vale.
Jo no ho faria servir.
S'han acabat els papers?
Ui, l'Agència Tributària té una obsessió amb que no vol papers de cap manera.
Per tant, aquell document que rebíem, que era un paper amb una carta que darrere posava els ingressos que havíem tingut...
Res, tot això jo no ho envien de cap manera.
I ja està, s'ha acabat això, ja?
S'ha acabat.
Per tant, això ho has de veure a través de la...
Has de veure a través de l'internet i baixar-te la informació.
Ja.
Amb la qual...
Per tant, aquella gent que és molt gran, molt gran, molt gran... Que normalment rebia aquests papers i tot plegat i tal.
I rebien l'esborrany en paper, rebien la informació
això,
en paper...
Això la gent gran ja no ho rebrà, tampoc.
No envien res en paper a l'Agència Tributària.
Pel que fa a desgravacions i càlcul de la renda, hi ha alguna novetat aquest any, Jordi?
No, les desgravacions són les mateixes, del càlcul de la renda també, i el que aquest any sí que serà important és el canvi de tributació de les vendes de drets de subscripció, i ja veuràs com aquest any tindrem molts problemes amb l'operació clàusula sol.
Ah, sí?
Clar. Perquè aquest any s'ha arribat a molts acords amb els bancs per a la devolució dels interessos pagats amb excés, i això depèn de si ho has fet servir per deduir-te inversió en vivenda habitual, o has de... s'ha d'entendre, Imagina't que t'han tornat 12.000 euros.
D'acord.
Tu no has de posar la declaració de renta als 12.000 euros. No els has de sumar a cap ingrés. El que has de fer és calcular d'aquests 12.000 euros que et vas desgravar en el seu moment i afegir-ho a la quota líquida.
Bé, anem a fer el consultori de la gent, perquè que doni-do. Vinga, comencem. Luciano. Me están revisando mi renta de volver. Cuando finalice me deben pagar los intereses desde diciembre, desde l'any passat, eh?
Sí, i tant. Des de l'1 de gener han de pagar interessos de demora.
O sigui, que curiós, és normal que triguin tant en pagar?
Les devolucions de l'any passat han sigut una desgràcia. Una desgràcia.
Ah, sí?
Hi ha moltíssima gent que encara no ha cobrat. Tota la gent que va rebre un requeriment perquè li feia falta algun aclariment o algun document o alguna cosa, la gran majoria no han cobrat encara. No. Ja estem a l'inici de la campanya del següent any, t'ho imagina't.
Un oient diu, les assegurances associades a una hipoteca es poden deduir?
Sí.
A quina casella i com? En deducció per habitatge en declaració conjunta diu que no deixa modificar.
El que no deixa modificar?
Les assegurances associades, interpreto.
Sí, que es pot gravar. És massa inversió en vivienda habitual.
Val. La Letícia. Visc en el mateix pis de lloguer des de l'any 2010, juliol 2010.
Vale.
Tenia un contracte de 5 anys que va caducar el juliol 2015.
Vale.
Vale? Fins aquí, normal. Després no vam renovar contracte, però visc allà.
Sense contracte.
Tinc els contractes d'aigua, gas, llum, telèfon i de més allà i estic apadronada allà. Puc desgravar el lloguer?
Si no té contracte, no.
Clar, que tampoc l'entenc el que vol dir això. Em passa com a tu. Clar. Diu que viu al mateix pis del lloguer des de juliol 2010, tenia un contracte que va caducar el juliol 2015, no vam renovar el contracte, però viu allà...
Pues llavors és que no té contracte.
Clar, llavors vol dir que no té contracte. Per tant, si no té contracte...
Si no té contracte, oblidat.
No, clar. La Eva, si a casa fem la declaració de la renta per separat, les deduccions... per donació que es fa a l'escola, ens podem beneficiar els dos o només un?
Mira, això és una qüestió que es dona molt sovint, eh? Només se la podrà desgravar aquell titular de la certificació que faci l'escola. És a dir, si l'escola només certifica la donació a nom d'un, només aquest.
Val. El David, l'any 2016 vam comprar un pis nou en un nou municipi.
Sí.
L'any passat vam vendre un pis anterior que teníem des del 2002 per un import una mica superior al que ens va costar en el seu moment. En el nou municipi portàvem de lloguer i empadronats des del 2013.
Sí.
Amb els diners que en vam treure vam amortitzar part de la hipoteca del nou pis.
Sí.
Entenc que la declaració de la renda hem de tributar per l'increment de guanys Ara bé, és deduïble l'amortitzat a la nova vivenda?
No, ha de tributar pel guany patrimonial generat per la venda de la primera vivenda i l'amortització de la nova no és deduïble.
Hi ha un termini per declarar els beneficis?
A l'exercici que s'han produït, és a dir, si es va vendre la... Quan es va vendre la primera vivenda?
Van vendre un pis anterior que... L'any passat van vendre un pis anterior que tenien des del 2002.
Doncs l'ha de declarar a la renda del 2017, és d'aquesta que fem ara.
Vale. Diu, si fem reformes aquest any a la nova vivenda, puc desgravar-me el cost en la declaració de l'any vinent i declarar llavors els beneficis obtinguts de la venda del pis venut el 2017?
No, no. Rotundament no. Ha de declarar el guany el 2017 i les reparacions que faci no són deduïbles.
3 minuts i les 11. La Raquel... Continuem en aquest consultori del món RQ. Vam tenir un fill el passat 15 de maig.
Molt bé, felicitats.
Moltes gràcies. Ah, no, però vull dir el nom de la Raquel. Vull dir. Dels 100 euros mensuals que ens permet anticipar el model 140,
sí,
només n'hem cobrat 3 mesos.
Correcte.
La resta de mesos els podem deduir a la renta, no?
I tant, la renta del 2017.
I els 15 dies de maig, del 15 al 31, deduïm 50 euros o el mes de naixement no es cobra?
No, el mes de naixement sí que es cobra.
Sencer?
Sencer.
O... Encara que hagi nascut el dia 15?
Sencer.
David de Sant Cugat. He estat mirant l'esborrant de la renda i tinc un dubte. A la base imposable general em posa el mateix import que el rendimiento neto reducido. És correcte?
El rendimiento neto reducido de què? Perquè hi ha molts rendiments nets reduïts per naturalesa.
Va.
Tenim que saber quin rendiment net reduït s'està referint.
Va. L'Anna, soc propietari d'un pis al 50% amb el meu marit.
Sí.
Ara mateix a l'edifici s'estan duent a terme obres per les que estem pagant una derrama.
Sí.
Això es desgrava o fins que no s'hagin acabat no?
No es desgrava ni ara ni quan s'acabin.
Les derrames no es desgraven?
Ja no hi ha deducció.
Les obres ja no tenen deducció?
No.
Han passat encara hi havia deducció a obres. No. Van començar a finals del 2017, però encara s'allargaran durant aquest 2018.
Res.
No, des de quan això? Res.
Van desaparèixer, si no recordo malament, el 2015.
Marta, com he de reflexar que vaig perdre tot el que tenia invertit en accions populars? Aproximadament uns 10.000 euros.
Ho ha de reflexar com una pèrdua patrimonial que prové d'una transmissió a la base imposable de l'estalvi. Això li passarà a molta gent, eh?
Va. Sí?
Una pèrdua patrimonial que prové d'una transmissió a la base imposable de l'estalvi.
Va. Anem amb les consultes telefòniques. Va, la Carme.
Jo vull saber com pot ser que fent una renta individual em surti a pagar... al meu home li surti a retornar i si la fem conjunta ens ha sortit a pagar menys del que pago jo sola. És a dir, a mi em surt a pagar uns 300 euros. Al meu home li surt a retornar uns 300 euros i si la fem conjunta ens ha surt a pagar uns 290 euros.
Això no és massa possible, eh? Revisi la declaració de renta perquè no pot ser.
Va, l'altre.
El año pasado recibimos una cantidad por un juicio que no se llegó a celebrar. Llegamos a un acuerdo con un banco. El dinero que nos dieron, ¿cómo tendríamos que ponerlo en la declaración de renta? ¿En qué casilla?
A ver, mire, el dinero no lo tiene que poner en ningún sitio. Lo que ha de hacer es calcular qué se dedujo por inversión en vivienda habitual en su momento y añadir este importe a la base liquidable, perdóneme, a la cuota líquida del 2017. Pero el importe que ha recibido no lo tiene que poner en ningún sitio.
El Miquel, clàusula sol.
Jo vaig regularitzar la devolució que m'ha fet el banc de l'any 2012 i eren uns 1.200 euros i la meva pregunta era com hauria de reflexar aquesta xifra, si haig de posar aquests 1.200 o com ho hauria de fer per posar-ho reflexar a la declaració.
A veure, si els interessos que et tornen són de l'any 2012, l'any 2012 està prescrit, amb la qual cosa no tens que fer res.
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 Més.
Soc autònom i em dedico al transport.
És el Josep de l'Hospitalet.
El juliol de l'any passat em vaig comprar un vehicle nou per treballar i voldria saber com ho puc fer per desgravar. A l'IVA no, perquè ja a l'IVA ja el sé fer-ho. Jo sé que amb l'anterior vehicle vaig poder-lo desgravar, em sembla, 4 vegades. No sé si era el 25% o així. I era per saber si a quina casella es tenia que posar o com fer-ho.
A veure, el camió, aquest camió, que és un actiu afecte a la teva activitat empresarial, és amortitzable, amb la qual cada any del món tens una despesa que pots reduir dels teus ingressos de l'amortització d'aquest vehicle. Ara no recordo si això és un 20% o un 25% anual, però està per aquí, eh?
L'Albert.
La meva consulta seria de que aquest desembre passat, del 2017, em vaig afiliar a un partit polític, a PACMA, era sí? Per si aquesta declaració de la renta podia ficar això o no.
Sí, pots posar-ho com una reducció de la base imposable per obtindre la base liquidable.
L'Alba.
Es pot declarar el lloguer del pis on vius? I si tens dos lloguers?
És que no entenc la pregunta.
És a dir, si es pot fer, es grava el lloguer?
No, ja no.
Si, ja no,
si el contracte de lloguer és posterior al 1 de gener del 15, ja no es desgrava el lloguer.
Si el contracte de lloguer és posterior a l'1 de gener
del 15, ja no es desgrava el lloguer.
Però si el lloguer està firmat al contracte... No, no una pròrroga, la pròrroga...
Sí, sí, si tens un contracte firmat abans del 1 de gener del 15 i fas la pròrroga del mateix contracte, t'aculls el règim transitori i te la pots seguir desgravant. Sí?
Sí. I si el contracte el fas l'1 de novembre del 2014, com que són 5 anys o 4, bueno, clar, si encara no estàs...
Si encara estàs, el podràs desgravar, perquè és un lloguer firmat abans de l'1 de gener del 15 amb data de deducció. I llavors t'apliques al règim transitori.
El Xavi, també sobre el lloguer.
M'agradaria saber si es desgrava el lloguer havent renovat el contracte fa un any.
Sí, sí,
val, fins ara el desgravava i és per saber si el puc seguir desgravant.
Fa un any, vol dir que és el... Estem parlant, si fa un any, estem parlant que es va firmar el 2017.
No. Si vas firmar el contracte de lloguer abans de l'1 de gener del 2015...
Per tant, ara, en el cas que ens ocupa és no.
I ara, home, si l'has renovat, sí.
Si l'has renovat, sí.
Sí. Va. Si és anterior a l'1 de gener del 15 i l'has renovat, sí que se'l pot seguir desgravant pel règim transitori.
Val. La pregunta de la Mercedes.
Jo sóc una pensionista que ja me treuen a Hacienda i cobro 997. La meva pregunta és, tinc que fer la declaració quan tinc una casa que estic pagant una mica d'hipoteca i una altra que la tinc buida?
No, no té que fer res perquè té uns ingressos inferiors a 22.000 euros. No cal que faci res. No es compliqui la vida.
El Paco.
L'any passat em vaig comprar un pis i la meva pregunta és, bueno, jo vaig pagar tots els impostos a Hisenda i tot això, si aquest pis ho tinc que declarar a la declaració d'aquest any i com es té que fer o si hi ha alguna deducció, que m'ajudeu, aviam, com tinc que declarar el pis que em vaig comprar l'any passat?
A veure, depèn del destí que li doni el pis. Si aquest pis que va comprar és la seva vivenda habitual, les deduccions per inversió en vivenda habitual es van acabar el 2016, amb la qual no té cap deducció. I si aquest pis el té buit, ha de declarar-se una imputació de renta immobiliària. I si el té llogat, ha de declarar un rendiment del capital immobiliari. Depèn de la finalitat d'aquest pis.
David.
M'agradaria saber si sent autònom i anant per mòduls es pot desgravar un cotxe nou.
No, no, perquè vas amb mòduls i no tens desgravacions pel vehicle nou. I a més, si vas, aquest serà un vehicle parcialment afecte, amb el qual no te'l pots desgravar.
La Sílvia té aquest
dubte. Mira, vaig fer obres a la façana i m'han dit que això desgrava. Tenim la factura que ens ha donat a la ministra del Sud. El que no sé és com, en quina casella de la renta ho haig de posar, la quantitat que nosaltres estem gastant.
Si les obres es van fer el 2017, ja no hi ha deducció per obres.
Ricard.
El año pasado vendimos la casa de mi madre para viuda, para irse a una residencia voluntariamente. Y en la herencia mi padre me dejó el 40%. ¿Cuánto voy a tener que pagar este año de lo que he percibido?
A ver, Ricardo, la herencia de tu padre no se pone en la declaración de renta porque tributa por el impuesto de sucesiones. Y respecto de la venta de la casa de tu madre, como supongo que era su vivienda habitual y tu madre era mayor de 65 años, la ganancia patrimonial está exenta. No has de hacer nada.
A l'Àgata.
Que heu dit que podien deduir alguna cosa les famílies que tenien algun nen acollit. Nosaltres vam acollir una nena saharaui, però només 2 mesos a l'estiu. No sé si això també entra.
Sí, sí, hi ha una deducció per acolliment. Ara no et puc dir l'import exacte, però hi ha una deducció per acolliment de nens.
Ah, està molt bé. L'Oriol pregunta això.
El passat novembre la meva parella i jo vam tenir la nostra primera nena. Sí, i ara toca fer la nostra primera declaració per separat, no conjunta, amb una criatura a casa. I era per saber quines aportacions, bueno, què ens podíem deduir o què ens donava l'Estat. Sabem que hi ha uns 1.200 euros, però no sabem si hi ha alguna coseta més, perquè generalment aquestes coses, no sé, moltes vegades en el borrador no apareix. No, aleshores, bueno, si ens podia ajudar. I què recomana? No estem casats ni som parella de fet. Fer-la conjunta o separada, la declaració?
A veure, mira, anem pel final. Si no esteu casats, la declaració conjunta no la pots fer. Per què es poden fer declaració conjunta les persones que tenen un vínculo matrimonial? Primer tema. Segon tema. A Catalunya hi ha una deducció de... Em sembla que són 300 euros pel naixement d'un fill nou. A més d'això, tens una reducció per càrregues familiares, que és amb el primer fill de 3.000 euros, si no recordo malament, i a més pots demanar el pagament de 100 euros mensuals des del mes que va néixer la nena fins al 31 de desembre. Bueno. Amb diners, eh?
El Bernat.
Volia preguntar si he provat a fer la declaració de la renta i no em surt un dels pagadors de l'any 2017. Volia saber on hauria de consultar i com es modifica i, bueno, quins problemes hi poden haver si en cas de que no el posi.
A veure, el que has de fer és demanar els datos fiscals i ja et sortiran tots els pagadors.
I on es demana els datos fiscals?
Per l'APP aquesta. Val. O per la renta web. Llavors, no presentis la renta per l'APP perquè no es pot modificar, sinó que et situes en el renta web, modifiques l'esborrall de la declaració i la presentes. Però primer demana els datos fiscals i així sabràs quin és el segon pagador.
El Pablo.
M'agradaria saber si l'assegurança de vida que tinc lligada a la hipoteca i l'assegurança de la casa em desgraven a l'hora de fer la declaració.
L'assegurança de vida, si l'assegurança de la hipoteca... l'assegurança de la casa, no.
I el Joan?
Jo vaig fer unes reparacions de l'antena i el cablejat de la televisió i voldria saber si això em podria desgravar com a reparació o reforma de l'habitatge.
Les reparacions ja no desgraven des del 2016, em sembla.
Manel, la meva filla va començar a treballar el juny del 2017, sent encara menor, ja que ella va complir els 18 el 28 de setembre.
Sí.
Els ingressos totals bruts que va obtenir fins a 31 de desembre són 10.550 euros, per la qual cosa entenc que no està obligada a fer la declaració.
Correcte, perquè no arriba a 12.
I sent en l'esborrany em posa la meva filla a l'apartat de fills amb edats compreses entre 18 i 24, i a la casella volum de rentes la quantitat és de 7.700 i pico, quantitat que no sé d'on surt. No sé si això és correcte o si simplement he de desmarcar aquesta casella i no declarar res d'ella, o si he de declarar els ingressos que va obtenir sent menor.
No ha de declarar res de la nena. Que no ho faci.
La Mònica de Sant Feliu de Guíxols. Quan entro al borrador s'obre una finestreta per posar les dades de família nombrosa i em pregunta número de ascendientes. Voldria saber què són els ascendientes.
Pares. Els pares són.
David Requena. L'any passat vam ser pares i vam cobrar de la baixa de maternitat i paternitat i la mare cobra... La gent fa unes preguntes... No ho dic per aquesta. L'any passat vam ser pares i vam cobrar de la baixa de maternitat i paternitat i la mare cobra l'ajuda de 100 euros cada mes.
Sí.
Hem de declarar alguna cosa d'això? Bona, aquesta.
L'ajuda dels 100 euros l'han de declarar, però l'han de posar i després restar-la. I respecte a les baixes per paternitat, por supuesto, perquè és un rendiment del treball.
Quin és el mínim per estar obligats a fer la declaració?
Si n'ha més cobra d'un pagador, 24, em sembla, o 22.
Hi ha alguna deducció per naixement?
Sí, ho he dit abans.
Sí.
Hi ha la deducció de la Generalitat de Catalunya i després tens reduccions i càrregues familiars. És un èxit total.
Joan, puc desgravar per una filla amb una discapacitat del 33%?
I tant.
És major d'edat, però depèn econòmicament de mi.
Sin duda.
Sense cap mena de dubte, Joan.
Cap ni una.
El Manel de Granollers. Si m'he divorciat de mutu acord,
sí,
i el conveni diu que em quedo el pis a canvi de pagar-ho tot, tot i que el préstec hi surti encara ella,
sí,
puc seguir desgravant el pis ni que sigui el 50%? A Hisenda l'any passat van posar un dubte.
El que pot seguir desgravant és el seu 50%, perquè si es va divorciar el 2017, l'altre 50% l'ha adquirit el 2017 i la desgravació es va acabar el 2015.
Òscar, al desembre vaig demanar un préstec personal a un banc per 6.000 euros, que vaig ingressar al compte del meu germà aquell mateix dia en tractar-se d'una necessitat seva. He de declarar-ho?
En absolut.
Xavier, l'any passat vaig tenir uns guanys patrimonials per la compra-venda d'accions, però l'any 16,
sí,
vaig obtenir unes pèrdues pel mateix concepte.
Correcte.
La pregunta és si el 2017 puc compensar les pèrdues del 2016 amb les guanys del 2017.
I tant.
Sí.
I tant.
Puc compensar-ho tot l'import o només un percentatge?
Tot l'import.
I a quin apartat de la declaració s'indiquen les pèrdues d'anys anteriors?
Estan, ara no sé, la casilla aquesta, però...
Busqui, que m'he buscat. No sé com es diu. El juny del 2017... Vaig comprar un pis juntament amb la meva parella, els meus sogres ens van ajudar amb l'entrada,
sí,
va ser un préstec entre particulars i sense interessos.
Sí.
He de declarar aquests diners i a quina casella va?
En absolut, també.
Zero, eh?
No ha de declarar res, un préstec. No és una renta.
La Rosa, dues preguntes. Quin topall hi ha per una discapacitat del 80%?
Què vol dir quin topall?
Idees, però és així.
No ho sé.
Es poden desgravar les quotes que es paguen a un centre de dia?
No.
La Marta... L'any... Pareta, quin punt som. Marta, enviada des de mi Huawei. L'any passat vaig fer la declaració, però un cop feta i presentada vaig assabentar-me que et pots desgravar fins a 300 euros de les despeses de les minutes dels advocats.
Correcte.
Ah, de quins advocats? Dels que, per fer la renda o de qualsevol tipus d'advocat?
No, només et pots desgravar fins un màxim de 300 euros dels rendiments del treball quan aquests advocats... han pleitejat o t'han assessorat respecte dels rendiments que obtens del treball. No. A més.
Si no estic equivocat, tenim 5 anys per reclamar, per tant l'afegiríem a la declaració d'aquest any. És veritat que...
En absolut, això no pot fer-ho. El que té que fer és una complementària de l'any passat. Quan és la de l'any 16, oi?
No
es va equivocar.
No ho posa.
Però ha de fer una complementària de l'any...
En el cas que no sigui la de l'any 17,
sí.
En el cas que no hagi tingut aquesta relació amb aquest advocat l'any 2017, si és abans, ha de fer-ho en 5 anys, ha de fer-ho amb una complementària.
Ha de fer una complementària.
Res de posar-ho en la...
En absolut. Val. 4 anys, no 5, eh? Val. La prescripció són 4 ara.
Ah, són 4?
Sí.
Prescriuen per un i per l'altre cantó, per dos cantons?
Els dos cantons.
Val. O sigui, per entendre'ns, si tens algun problema, serà a partir del 12.
El 12 està prescrit.
El 12 està prescrit. 13, 14, 15 i 16 serien ara,
això mateix.
Manuel, la meva muller va morir a finals del juny del 2017.
Sí.
Els hereus han renunciat a l'herència.
Sí.
La pregunta és, s'ha de fer declaració de renda pels ingressos tinguts fins a finals de juny?
Pels ingressos...
Tots dos feien declaració conjunta.
No, si per lo que he cobrat d'herència no he de posar-hi res. Ara, si he obtingut ingressos de lloguers o una cosa d'aquestes, llavors sí.
Val. El tema de la clàusula sol, sí. L'Òscar diu, el meu dubte referent a aquestes clàusules, el 2017 vaig arribar a un acord amb l'entitat bancària i em van tornar els diners dels anys en què havia estat pagant de més.
Sí.
Jo en tot moment vaig demanar que amb la compensació el que volia reduir el capital pendent d'hipoteca.
Sí.
Ells em van dir que l'entitat bancària això no ho podia fer, que ells em feien un ingrés i que jo fes el que li donés la gana.
Això és mentida.
Així que tal com em van ingressar els diners, els vaig fer per servir per reduir capital. Tinc entès que d'aquesta manera no cal fer complementàries.
No, el que passa és que el banc el va enganyar. Si el banc, en vez de tornar-li els diners, hagués amortitzat la hipoteca, no tindria que fer res. Però la que li va pagar els diners té que posar-ho a la renda del 2017.
L'Alejandro, en el año 2017, mi banco, que era el BBVA,
sí,
me hizo un ingreso de dinero por la devolución del suelo de hipoteca.
Sí.
¿Cómo debo declarar ese dinero a la desgravación realizada?
Ha de declarar la desgravació feta als anys no prescrits, ho ha de sumar a la quota líquida del 2017. La que es va desgravar, eh?
Maria, si jo no estic obligada a fer la declaració, pot la meva parella desgravar-se tot el que m'han pagat per la hipoteca?
Perdó?
Si jo no estic obligada a fer la declaració, jo interpreto que la Maria no cobra,
sí,
no cobra, no arriba al número de... quan és el final de, per fer la declaració? Quan has de cobrar?
22 o 24.
No arriba als 22-24 i llavors diu, pot la meva parella desgravar-se tot el que hem pagat per la hipoteca?
Si no estan casats, no. Perquè si estiguessin casats podríem fer declaració conjunta i llavors desgravar-se al 100%. Però si no estan casats, només la meitat.
He vist, diu l'Anna, ja la declaració de la seva renda, de la seva declaració, em surt a retornar, però només s'han inclòs les retencions per rendiment de treball.
Sí.
Tinc dret a deducció per donacions, però a diferència d'altres campanyes, no s'han inclòs al còmput global.
Sí.
Per quin motiu no s'han inclòs i què haig de fer perquè se'm retornin?
A veure, és que l'esborrall...
No és paraula de Déu, no?
No, clar que no. El que s'ha de fer és revisar-lo i aquesta noia que inclogui la seva declaració, la deducció per donacions.
Clar. Si la gent es pensa que... Clar, això és molt important que la gent ho sàpiga.
És que és bàsic.
Que la gent es pensa que el que diu allò és paraula de Déu.
No.
I no, no. Hi ha coses que ni... I atenció, que si t'equivoques tu, encara que Hisenda t'enviï un esborrany i et digui que això... I no declaris una cosa que allà no posa...
Te la carregues. És que és més greu, això. Tu te'n vas a fer la declaració de renda a l'agència tributària. Te la fa un funcionari. La fas malament i te la carregues. Perquè la renda la fas tu, no el funcionari. Em segueixes?
Sí, tant.
Ah. Llavors, que vagin amb compte tota aquesta gent que ha tingut... per sort, fills del 2017,
sí,
que vagin amb compte amb l'esborrall perquè els fills nois nous no hi seran, que ho revisin. I ens perdran la desgravació que t'he dit abans, la deducció que t'he dit abans, tot això ho perdran, perquè l'esborrall no hi serà.
Torno a repetir, mireu l'esborrany,
i ja,
ho hem dit cada any, això, amb cada el Jordi del Talló, cada any. Mireu l'esborrany, és... És
una proposta.
És una proposta que fa, que, no és, que a més és una proposta que si ells s'equivoquen, si Hisenda s'equivoca, pringues tu, eh?
Sí, perquè la proposta de l'agència tributària no és vinculant per l'agència tributària.
Correcte.
El que dona el valor a la declaració és el contribuent quan l'assigna i l'ingressa.
Per exemple, la gent que dona calés a la Marató de TV3, per posar un exemple, això desgrava.
Clar.
Però això desgrava, però esclar, potser que quan et facis l'esborrany no posi aquests 100 euros o 50 o 30 que has posat per la Marató de TV3. Clar. Això desgrava.
Clar, i pagues menys impostos, si no t'hi fixes, no hi serà i pagaràs més.
I potser hi ha hagut un lloc que t'han pagat, que has tingut un pagament que no te recordes, que t'han pagat 200 euros i no te'n recordes aquest pagament, i no hi és. I si et fan una revisió i veuen, pringaràs, encara que no
estàs d'acord. I a més et posaran sanció i interessos.
Vinga, els dos últims.
Va.
El Gerard, cobro 16.000 l'any des de desembre. Cobro 16.000 a l'any des de desembre i entreu en 10,5% d'IRPF. Mai he fet la declaració de fer-la? No. Si cobres 16.000 euros l'any, no.
No té obligació, però que calculi, és el que et deia abans, que calculi aviam si fent-la li tornen calés.
Clar, si li tornen calés, sí.
Clar,
que fes-la. Si et toca pagar, no, que
clar,
no tocarà, no.
Que no t'arriba.
I si no, fora.
Com que no t'arriba.
I la Montse, finalment, des de Prullans. Tinc una pensió de 630 euros al mes.
Sí.
L'any passat vaig rescatar 8.000 euros d'un pla de pensions.
Sí.
Em van treure 71 euros mensuals de la pensió durant tot l'any.
Sí.
Hauré de pagar alguna cosa a la renda? Demana que
a veure, has de sumar el que va rescatar del pla de pensions, li has de fer, si ho va rescatar en forma de capital, una reducció del 30%, i si ho va rescatar en forma de renda, ho ha de sumar a la pensió que cobra. I quan li surt?
Ho estic sumant més o menys, més o menys així, a ojo de ben cuero, que deien, en castellà. Calcula que són... posem-li aquí...
Sí, però surt més de 12, no?
12.000 i pico, 13.000.
Que ho miri, perquè que si li surt més de 12, com que cobra de dos pagadors, una és la seguretat social i l'altra, ha de fer-la.
Perfecte. Jordi Altaió, ens veiem aviat una altra vegada, quan es vagi acabant això, per tornar
quan
a fer
vulgueu.
Dubtes. Moltes gràcies. Recordeu que Jordi Altaió és el president de la Comissió Econòmica i Financera, Comptable i Tributària del Col·legi de Gestors de Catalunya. I, per tant, ens pot il·lustrar de quina manera sobre aquesta renda que comença avui, es pot començar a fer avui, i que s'acaba últim dia...
2 de juliol.
2 de juliol. És a dir, tenim 3 mesos per davant. Un trimestre per davant. Per tant, calma, però tampoc perdem la paciència.
Anem-la fent. Tampoc cal córrer, El que s'ha de fer és revisar-la.
Això és molt important.
I no corre.
Gràcies, Jordi.
Molts de res.
11:18.
El món a RAC.